Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Els waterpolistes de l'Astralpool, Edu Lorrio, Blai Mallarac, Alberto Barroso i el sabadellenc del Juc Dubrovnik, Sergi Cabanes, són campions d'Europa per seleccions. Ho va tenir tot la final d'ahir, emoció, èpica, remuntada i segell sabadellenc. Del 10 a 8 per Croàcia, el 10 a 11 final, únic moment en el qual l'equip de David Martín es va posar per davant en el marcador. Amb Edu Lorrio apareixent en l'últim quart per deixar la porteria 0 en aquest parcial de 0-3 que dèiem. I tot a Zagreb, és a dir, contra l'anfitrió, per aconseguir el que és ja el primer europeu de la història del waterpolo masculí espanyol.
Sabe a gloria, es una bendición. La verdad es que nos hemos quitado ese peso de encima que lleva tanto tiempo.
Historia, ¿no?
Sí, la historia, el primero de la historia. Y bueno, pues estamos muy contentos de haberlo podido lograr, de haberlo ganado de esta forma, con este ambiente tan, tan fantástico, tan maravilloso. Da gusto jugar en países así, que viven el waterpolo de esta manera, y estamos tremendamente orgullosos.
Edu Lorrio comentava així el triomf ahir a la capital croata. Ara el tenim volant de tornada a casa, però de seguida el tindrem també aquí, a l'Hotel Suís. I per acabar de rodonir l'èxit d'ahir, el Campionat d'Europa té premi extra. Espanya ja té el bitllet olímpic assegurat per París 2024, com per no començar avui dedicant-los l'editorial.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar al control de so, arrenquem avui, dimecres, dia 17 de gener.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Un dia en el qual s'estrena el Barça femení a la Supercopa d'Espanya de futbol a les 7, clàssic contra el Madrid. Espera la final al Levante, que va guanyar 3-1 l'Atlético a l'altra semifinal. A la Copa del Rei, el Girona rep el Rayo a 2:15. Als vuitens de final, també avui, València-Celta a les 8 i Osasuna-Real Sociedad. En aquest cas, a les 9, ahir van passar ronda el Sevilla, l'Atlètic Club i també el Mallorca. A la Copa Àfrica avui s'estrena una de les favorites, el Marroc, que s'enfronta a Tanzània a les 6. Paula Badosa ha passat a tercera ronda de l'Obert d'Austràlia després de guanyar 6-3 i 6-2 Pavlyuchenkova. Ara s'enfrontarà a Anisimova. Jaume Munar, en canvi, ha caigut davant Manarino. Al Dakar, el cotxe de Carlos Sainz s'ha quedat aturat avui enmig del desert a la desena etapa, amb sortida i arribada a Alula, i ha perdut 10 minuts, però segueix de moment en cursa, i el Barça ha passat als quarts de la Copa del Rei de futbol sala després de guanyar l'Inter per 0-3. En canvi, Indústria Santa Coloma ha quedat eliminat en perdre 2-3 davant del Mallorca-Palma. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Escoltarem de seguida Toni Herrero en roda de premsa al lateral esquerrà del centre d'esports. També saludarem Edu Lorrio, campió d'Europa de waterpolo, i tot en un hotel suís bastant farcidet d'esports. Tindrem bàsquet, tindrem tenis taules, squash, volei, rugby, etc.
L'actualitat de la primera ref.
L'estadístic Pedro González penja la classificació de primera federació al final de la primera volta, comparada amb el final de temporada tant del curs passat com de l'anterior, els dos que tenim fins ara d'aquesta categoria. Com a dades curioses, els campions del grup del Sabadell a aquestes alçades, l'Andorra i la Morevieta, tenien 8 punts de desavantatge respecte al campió d'hivern, que havien estat el Villarreal B el primer any i l'Eldense l'any passat. De fet, cap campió d'hivern, incloent-hi els altres grups, han acabat pujant directes. Mai el primer, al final de la primera volta, ha estat el campió. I sobre el Sabadell, 17è el primer any, és a dir, igual que ara, i 15è el segon. Si comptem només la segona volta, l'any de Munitis va ser el tercer millor equip d'aquest segon tram de la Lliga i amb Miqui Lladó el 8è. Més coses a banda d'aquest gràfic. Marcos Luna, cedit del Zaragoza al Real Unión. La Cultu envia cedit un altre Marcos, González, al Toledo. A l'altre grup, Celu arriba al Sanluqueño i al Córdoba, Draghi Gudelj, baixa mèdica pel que resta de temporada pels seus problemes cardíacs.
La notícia curiosa.
La denúncia del Finques Prats Lleida d'un gol inexistent contra l'Alcoi en hoquei patins que va passar per un forat de la xarxa de la porteria. Al més pur estil Sabadell-Terrassa de la dècada dels 90, amb aquell penal xutat fora per Frígola que va pujar al marcador del conjunt agarenc, tot s'ha de dir, en una golejada 5-1 de l'equip arlequinat.
De quin partit no estarem pendents?
Del portuguesa Bangú, quan faltin 10 minuts per les 9 de la nit, hora d'aquí, Taça Guanabara Carioca al Brasil.
I a les xarxes socials.
D'una banda, Ivan Rakitic, futbolista del Sevilla, sembla que va enviar-li al seu community manager un text per WhatsApp per fer-li la publicació a Instagram després de passar a quarts de final de la Copa. Problema, que el missatge va ser copiat i enganxat directament a la publicació sense treure el pont, el posa al davant. És a dir, que el comentari a Instagram de Rakitic era el següent: pont, vamos equipo, juntos podemos y lo conseguiremos. I d'altra banda, també el periodista i analista arbitral Joan Fàbregas Sabadellenc serà àrbitre enguany a la Kings League, deia a X. Ens ho passarem bé, amb un gràfic que també inclou el també sabadellenc Salva Tomàs, que també xiularà a la Kings League, i la tarragonina resident aquí a Sabadell, Paula Líndez.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequirats, Juan Carlos Mandià i Toni Lau.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va! Comencem marxant cap a la nova Creu Alta directament. D'aquí a 4 minuts, si s'és puntual, hauria de parlar Toni Herrero en roda de premsa. Per tant, no sé si zona mixta, la part baixa de tribuna, si directament ja a la sala de premsa Miguel Quereda. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
On pares?
A la zona mixta, entre vestidors.
I quin ambient es respira per allà?
Bé, molta tranquil·litat, amb alguns jugadors que ja comencen a enfilar cap a casa després de la sessió d'entrenament que han fet avui els homes d'Òscar Cano, en aquest cas a Sant Oleguer, i com diem, mica en mica van circulant per aquí, després d'haver passat per vestidors.
Ahir dia de descans, avui tornada a la feina, recordem amb un partit el de diumenge a les 12 contra el Celta Fortuna, que servirà per encetar la segona volta del campionat. Déu-n'hi-do, quin plat fort per arrencar aquesta segona meitat del campionat, i amb un nom propi de moment així d'entrada, el de Toni Herrero, que per cert, avui miràvem números, està en el seu sostre golejador, en una lliga, en una temporada sencera, vaja, com a molt, 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 havia fet 3 gols amb l'Atlético Levante, que són els que du ja aquesta temporada només en mig curs aquí a Sabadell.
Sí, sí, ara li preguntarem, és una de les qüestions que tenim aquí apuntades, anem enfilant perquè, de fet, el protagonista feia 10 minuts que s'esperava. L'han hagut de recordar que la roda de premsa era un quart i que havia d'esperar els mitjans. Per tant, ara que ja hi som tots els que hem de ser, ja pot començar aquesta roda de premsa. I xandall, de suadora, amb look molt esportiu, després d'haver passat per vestidors, ja tenim el de Bunyol aquí, assegut a la sala de premsa. Per tant, a punt de començar.
Doncs a punt d'arrencar el valencià, l'ex de la Morevieta i l'Atlético Levante, que s'ha fet aquí en un lloc com a titularíssim habitual.
Sí, bona tarda,
al Sabadell.
Et vull preguntar, te quiero preguntar antes de nada, sensaciones después de unos días en los que el grupo hablaba de espinita clavada por no haber conseguido todavía ganar fuera de casa, por esas ganas también de agradaros fuera del estadio. Ahora que se ha conseguido, no sé si es una semana, un punto de haber quitado mucho peso de encima de la mochila.
Sí, la verdad que el equipo viene con una confianza enorme, más que nada porque estas dos victorias que llevamos en este principio de año nos han dado la vida, nos han motivado para seguir, y como tú dices, la primera fuera de casa siempre es especial, y ahora vamos para esta semana contra el Celta y a veremos qué pasa.
Sí, estos dos partidos, como tú apuntabas, nadie se atrevía a decir que eran finales, pero en caso de no haber sumado 6 puntos, la situación había sido muy...
En cas de no haver sumat, aquesta situació delicada.
Delicada, Pero bueno, veníamos trabajando muy, muy, muy bien y al final el trabajo da sus frutos y nos merecíamos ya ganar. Y la verdad que estos 6 puntos nos han venido de lujo.
Te quiero preguntar por el próximo, Celta-Fortuna. No sé si un poco todavía con ese recuerdo de lo que fue el partido allí, muy extraño todo él, con circunstancias de esas que no suelen darse en un partido de manera muy natural. Pero aún así, no sé si lo recuerdas como, si no el mejor, uno de los mejores rivales a los que os habéis enfrentado, al menos uno de los que juega más vistoso, muy, muy alegre arriba, con mucha calidad, con mucha juventud también. Ese sí que es un poco el recuerdo que nos quedó a nosotros. No sé si vosotros tenéis la misma idea.
Sí, sí, el Celta, la verdad que si no es el equipo que más juegue el balón de la categoría, poco le faltará. Y la verdad que al tener esos jugadores jóvenes que no le tienen miedo a nada, le hacen un equipo muy muy fuerte, pero bueno, vienen aquí a la Nova Creualta, nuestra casa, y vamos a dar todo lo posible para puntuar y sacar los 3 puntos.
Hace unas semanas
el Sabadell estaba a 8 puntos. Ara es troba 4 punts només.
No sé si això també és un impuls.
Si això és un impuls també per pensar en positiu de cara a aquest futur immediat.
No, ni mucho menos va a ser fácil, pero bueno, como te digo, el equipo está trabajando durante la semana muy bien y lo que vamos a hacer es salir de ahí en cuanto podamos y fijo que lo haremos.
Si una cosa ha parecido cambiar, no sé si es obra de Óscar Cano, no sé si es obra que los propios resultados también eso te refuerzan moralmente al grupo, es que el equipo tiene una sensación como de madurez, de saber gestionar ahora mucho mejor los partidos, hasta los momentos complicados los ha gestionado bien. Recuerdo el partido del Tarazona, a pesar del resultado, el de este pasado fin de semana. No sé si tienes esa sensación también de que el equipo se ha hecho un poco más a saber mover los partidos a un ritmo normal.
Sí, el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a madurez, como tú dices, porque al final cuando ya te ves ahí abajo en las últimas posiciones tienes que dar un paso hacia adelante en cuanto a todo. Y el equipo, la verdad que, gracias a Óscar también, que nos ha dado ese plus de fuerza, de energía, de motivación, pues ha dado un paso para adelante y la verdad que nos está funcionando en el momento.
Títol personal s'ha fet un lloc en aquesta posició dins de la línia defensiva. Si es troba en el seu millor moment dins de l'equip i a més marcant gols. Fa que eres pichichi.
Los goles es lo de menos, lo importante es ayudar al equipo en donde sea, de central, de lateral, de carrilero, donde el míster confíe que lo vaya a hacer bien y eso es lo más importante.
Dices que es lo de menos, lo estábamos comentando hace un rato en directo, pero aún así los números dicen que estás en el mejor momento también en el aspecto goleador. Sé que las cifras no son espectaculares, pero bueno, para ser alguien que juega atrás, 3 goles no se ve producida desde una temporada con el Atlético Levante. No sé si lo tenías controlado el dato o no, y si te hace pensar que puede ser el año de superarlo ya.
Pues sinceramente no lo tenía ni no sabía ni que existían esos 3 goles, así que imagínate. Pero bueno, sí, la verdad que este año estoy teniendo más fortuna de cara a portería y como tú dices, a ver si hay suerte y supero esa barrera de los 3 goles. David y Carles han venido con muchas ganas, de aportar y la verdad que están haciendo un trabajazo también para incorporarse lo antes posible al equipo y a las órdenes del míster y la verdad que estoy muy contento con ellos.
Sí, yo te quiero hacer una última, casi, bueno, de manera muy simpática, espero que lo tomes así. Nos hemos estado fijando en las últimas celebraciones que haces, tanto en el campo como en el vestuario. Veo que ya sabes por dónde vamos. El gesto que nos recuerda a un personaje como es el Dandy de Barcelona. No sé si va por ahí, y si va por ahí, si es que nos puedes decir a qué se debe.
Sí, bueno, nada, con mis amigos de allí de Sagunto, nada, tengo la broma que siempre hago yo eso, y con mi padre también, mi padre al saludarle siempre le hago lo del Dandy. Y bueno, el año pasado ya empezó que con cada celebración de partido en la foto salía así y ya se ha quedado. Y nada, en los goles el otro día aquí contra el Tarazona fue porque Freud me dijo que si metía, que hiciera una celebración icónica, y le dije, ¿cuál quieres que haga? Porque claro, yo no sabía qué iba a meter, y me dijo, pues haz esta, y de repente metí, me acordé de él y la hice. O sea, a mí lo que me digan.
Celta que podia haver arribat aquí com a líder i campió d'hivern. No sé si això afavoreix o no, el fet que vingui després d'una derrota.
Bueno, al final el Celta tiene capacidad de asociarse muy bien por dentro y hayan perdido o hayan ganado, al final vienen a nuestra casa. Al final los importantes somos nosotros.
Si un socio pregunta cuál es tu gol favorito.
Ahorita, pues el del otro día, el del Tarazona. La verdad que no me lo creía cuando lo metí y la verdad que me quedo con ese, sin duda.
Doncs au, ja ho tenim. El millor gol, o el que més il·lusió li ha fet, o el millor, digue-li com vulguis, el del dia del Tarazona, l'últim que ha marcat en aquest sentit Toni Herrero, i ja hem sortit de dubtes, Adri. Ens hem quedat amb aquesta anècdota, doncs sí, sí. Homenatge, en certa manera, a un personatge curiós, si algú no sap de què estem parlant, que posi ràpid allò a YouTube, a Dandy de Barcelona, i veure l'espècie de personatge del qual parlem.
I que es posi les mans al cap.
Correcte.
Vàries coses que han quedat així una mica pendents. La primera, que si volem pensar alguna celebració per Toni Herrero, el tio accepta juguesques.
Sí,
eh?
O sigui, sí, que... sí, accepta propostes. No pensant,
doneu-li un parell de voltes. Tens alguna al cap o no?
No, ara mateix no m'agafes aquí, però bé, tenim temps per pensar, com a mínim, mira, fins d'aquí al diumenge, per si de cas li dona per marcar un golet més.
Va, sobre els gols, que era una altra de les que teníem aquí apuntades, ni ell recordava, però l'any 21-22, el seu últim a l'Atlético Levante, és el que acaba amb 3 gols, recordem, a Segona Federació, marca la jornada 11 contra el Manchester Real, a la 16 contra el Mar Menor, i a la 23 contra l'Eldense. Per tant, aquí queda dita la xifra. A més, en els tres casos, per com a mínim puntuar, dues victòries i un empat. I simplement una correcció, Sergi, ens hem referit a ell com el de Bunyol, perquè
correcte, sí.
En molts llocs apareix com a jugador nascut a Bunyol, però el Sergi Parc, per via interna, ens feia arribar un article del Correo d'una prèvia de Copa del Rei Atlético Saguntino a Morevieta, i la veritat és que aquí és bastant interessant perquè el mateix Toni Herrero diu que segurament sigui una confusió producte d'haver jugat tants anys a Bunyol, a la ciutat esportiva de Levante Unión Deportiva, però que ell és de Sagunt de tota la vida, que va arrencar el conjunt romà, el Saguntino, i que, per tant, ell se sent molt del poble, i avui en una de les respostes també ho ha dit, eh?
Sí, amb la seva colla. I ara que m'ho estaves corregint, he recordat que Sergi Parc ja ens ho va corregir en una ocasió, per línia interna. Per tant, és que no li fem massa cas, les coses com són.
A veure si és col·lega i és ell qui proposa les celebracions, el Toni Herrero.
Va, li deixarem aquest honor, que triï ell la primera.
El grup d'esports per via interna van apareixent, les primeres propostes per celebrar el gol, d'alguna manera. Algunes al més pur estil Lepanto. No sé si et ve al cap Dani Navarrete fent el cuc quan marcava.
No, però aquesta seria... Bueno, és igual, ja li donarem un parell de voltes per si de cas. Hem de millorar.
Va, més coses. Sergi, per aquí, com està la infermeria? Per exemple, teníem a Sander Ballero reincorporant-se paulatinament, gradualment al grup. No sé si tens alguna informació més al respecte o sí. Què s'hi cou per aquí?
Mira, teòricament, demà, sessió a porta tancada aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, com està sent habitual els dijous des de l'arribada d'Òscar Cano, i es preveu que Sander s'incorpori al grup ja al 100%. Si no hi ha cap problema, demà el terrassenc ja podrà estar a disposició d'Òscar Cano. No sé si amb dies suficients o no per entrar a la convocatòria. Jo m'arriscaria a dir que sí, però això ja no és cosa meva. Per tant, demà entrenament amb el grup. La resta, Marcos Bassel encara té per alguna setmaneta més. Froy Leal, recordem, un dels porters de la plantilla, també en aquest sentit ha d'anar una mica abans que l'Aragonès, qüestió de dies, perquè la setmana que ve, si tot va bé també, sempre amb aquestes precaucions, pugui també incorporar-se de nou als entrenaments després d'unes setmanes de baixa. La resta són les lesions de llarga durada, per tant, no cal donar-li gaire volta més.
Teníem també pendent i en marxa el tema del desplaçament de la setmana que ve, entrada més autocar 55 euros o entrada d'adult a 15 euros si no es vol fer el viatge de manera conjunta en autocar, disponibles, de fet, des d'avui mateix. Per tant, no sé el primer dia si ja els primers valents que volen ser d'aquí a una setmana i mitja, el dissabte de la setmana que ve, a Logroño, a les Gaunes, en aquest SD Logroño-Sabadell, si els has vist aquí a la zona de tribuna o no.
S'han venut poques, però ja han començat a arribar els primers, els més matiners a l'hora de tancar aquest viatge, i comença a escalfar-se, com diem, la possibilitat de que surti aquest autocar la setmana que ve, recordem, organitzat entre el club i les penyes del club, per ser a les Gaunes amb l'equip en la pròxima jornada, un cop superem aquest partit contra el Celta Fortuna de diumenge al migdia.
Has escoltat l'inici quan parlava dels campions d'hivern que mai acaben sent campions de Lliga, sí. Primera Federació?
Sí. He estat escoltant l'estadística del Pedro, has dit?
Sí, era? Pedro González, sí.
Correcte, doncs això sí, he estat escoltant. Bueno, no interessa, la Ponferradina no sé si s'estarà empenedint ara d'haver estat campió d'hivern.
Jo feia la lectura a la inversa, a veure si és que el Celta Fortuna va llegir la dada abans
també
de jugar al Tanàstic.
També és possible. Que... No, però evidentment no els veig ara mateix amb aquesta intenció, els de Giraldez, per deixar-se fer amb aquesta dada, però no deixa ser curiós que els dos anys, amb aquest 3 de la categoria, els dos campions d'hivern que hi ha hagut fins ara en el grup del Sabadell no van acabar ascendint directament.
De fet, vols una dada que jo crec que t'agradarà? Hi havia 8 punts de desavantatge tant pel primer campió, que va ser l'Andorra, que si recordes va fer una gran remuntada per acabar guanyant el títol, com l'any passat la Morevieta de Toni Herrero. O sigui que els dos campions del final de Lliga, a aquestes alçades, portaven 8 punts de desavantatge respecte al primer. Saps qui du ara mateix 8 punts menys que el líder?
Doncs no sé si serà el Deportivo o no. La Real, un d'aquests.
Sí, correcte. La Real Sociedad B. 31 punts pel Sanse, 39 per la Ponferradina. Ho dic per si vols trucar a Sergio Francisco. Que
Sergio Francisco segur que sí que ha fet els càlculs aquests. I ha dit, chavales, vamos a ir empatando y ya empezaremos a ganar.
Ara mateix, per arrodonir-ho, Sergi, el Celta Fortuna, per no desviar-nos, està ara mateix amb 9 punts de marge respecte al primer que no faria el play-off, que és precisament el Deportivo de la Corunya, que jo m'imagino a terres corunyeses que molta gràcia no deu fer això d'estar fora del play-off, i amb 9 punts menys que el filial del Celta de Vigo. Però és que la situació dels de Giraldez, la ratxa que portaven era realment molt bona abans d'aquesta derrota que comentàvem ara. Tindrem temps durant tota la setmana per anar comentant els seus guarismes, però si tirem cap enrere, tot el mes de desembre eren victòries, 2-3 a Logroño, 2-0 a la Cultu, 0-2 a Fuenlabrada, a Lugo, a l'estrena del 2024, també van guanyar, i ara doncs aquesta ratxa de 4 triomfs seguits ha quedat interrompuda pel 0-1 de l'altre dia contra un bastant defensiu Nàstic de Tarragona, però igualment els tens a un punt del líder de la Ponferradina, instal·lats en aquesta segona plaça. És un autèntic equipàs, Sergi?
Sí, per mi és el millor equip que hem vist aquesta temporada. Ja sé que només podem treure com a balanç o com a anàlisi el dia en concret que han jugat contra el Sabadell i alguns minuts que hagis pogut veure d'altres partits per així una mica més penjats, però per mi del que ha jugat contra el Sabadell, agafant com a referència el partit contra el Sabadell, és el millor equip que he vist aquesta temporada, i mira que les circumstàncies meteorològiques i d'estadi, de tot plegat, eren... Si podien ser pitjors, van ser encara més negatives. I tot i així, va ser un equip que va atropellar literalment al centre d'esports aquell dia a Barreiro. Però veurem si amb aquest nou Sabadell, amb aquesta nova versió del conjunt arlequinat que ens estem trobant sobretot a les últimes jornades, jo diria des de l'arribada d'Òscar Cano, però de manera més focalitzada en aquestes darreres jornades, és capaç de plantar-li cara, estic segur, que passarà el que hagi de passar, però no serà amb una sensació de tanta inferioritat com la que vam tenir aquell dia, malgrat que el Sabadell va arribar a estar viu en un parell d'ocasions i gairebé es va autocastigar, es va autolesionar, per dir-ho així, tirant-se trets al peu. Però per la resta, crec que va ser un equip que va ser infinitament superior al Sabadell, i estic convençut que aquest diumenge no ho serà.
I com a bon filial, amb multitud de canvis, de variacions, 28 jugadors ha utilitzat ja Giraldez Valdez aquesta temporada. Tres porters que van rotant, 5 partits per César Fernández, 6 per Rulli i 8 per Coque Carrillo. Diria que Rulli va jugar a Barreiro aquell dia.
Sí.
I en l'aspecte golejador, és que Alfon González n'ha fet 7, Pablo Durán, Hugo Álvarez 4, 5 Raúl Blanco, 3 Fer López. És que aquí miris a on miris, tens a verí, tens perill a la plantilla celeste.
Sergi, un millor minut. Atac contra pitjor defensa, veurem.
Sí,
a més, amb un equip que mira que ha sumat punts, doncs ha estat capaç de sumar-ne més lluny de Barreiro que no pas a casa.
És que, a veure, per dimensions i per escenari, potser segons quins estadis li va millor fins i tot al Celta Fortuna que no pas el de Barreiro, tot i que també juga a casa a Balaïdos algun partit. Deia, Sergi, alguna coseta més per aquí o no?
No, molta tranquil·litat. Com dèiem abans, la sessió avui ha estat a Sant Oleguer, els jugadors mica en mica han anat enfilant, no crec que quedin gaires ja dins del vestidor, després que hagin arribat, ara ja fa un bon grapat de minuts, a aquest estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs va ser Froy Leal qui va recomanar o qui va suggerir a Toni Herrero la celebració de l'altre dia contra el Tarazona. Tenim a tota la redacció d'esports donant-li voltes, pensant a veure si li podem llançar o no alguna possible celebració a Toni Herrero, no fos cas que s'inventi un altre obús com el de l'altre dia. Tu, Garcés, ves pensant també per aquí, a veure si se t'acut alguna.
Ho farem.
Vinga, va, fins ara.
Fins ara.
Clavats 2:15, aturada en el camí a la tornada. Anava a dir, hem de marxar fins a Croàcia. No, realment no. Ara mateix els tenim volant, però estarem des de Suïssa amb Edu Lorrio i amb l'expedició de la selecció espanyola masculina de waterpolo, recentment campiona d'Europa per primera vegada en tota la història. Publicitat i a la tornada, waterpolo de primer nivell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell en joc.
El Sabadell ha arribat a l'Equador en el seu millor moment de la temporada. Tot i això, l'equip d'Òscar Cano encara és lluny de l'objectiu de la salvació. Ara toca confirmar la bona dinàmica davant un equip carregat de joventut i de talent.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Diumenge a 12:15 del matí i des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Celta Fortuna. Segueix el partit amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri.
Rebot li cau a Moyano, prova el xut Moyano!
Diumenge a 12:15 del matí, Sabadell en joc. Centre d'Esports Sabadell, Celta Fortuna, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
La selecció espanyola masculina de waterpolo ja té bitllet olímpic per París 2024. És la nova campiona d'Europa de waterpolo per primera vegada en tota la història.
Campeones d'Europa! Campeones d'Europa! Campeones d'Europa!
I quina manera d'aconseguir aquest títol, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Amb una victòria que ens va fer patir fins a última hora, remuntant amb un parcial de 3-0 i amb un segell clarament sabadellenc, que ja és a greu, eh?
Sí, de fet et donaré una dada. El 10-11 que va marcar Álvaro Granados a falta de 48 segons va ser l'únic avantatge d'Espanya en tot el partit. Una final en la qual va tocar remar contra corrent, que per moments es posava coll amunt, estava, no diré pràcticament perduda, però sí que molt difícil, i com deies, amb un clac sense sabadellenc, perquè pel que fa a casa nostra, al Club Natació Sabadell, a l'Astralpool, al final del tercer quart, entre el temps del tercer quart i l'inici de l'últim, el tècnic, el seleccionador David Martín, decideix enviar a la banqueta Unai Aguirre, el porter de l'Atlètic Barceloneta, i fer jugar Edu Lorrio, el porter del club, que fins aleshores no havia disputat cap minut en el partit, a la final. Sí que havia jugat un parell de partits durant l'Europeu. Clar, la resta ja és història. Portaria 0, 100% d'efectivitat, i sobretot aquesta remuntada, aquest parcial de 0-3 en els últims 4 minuts per guanyar el primer europeu de la història per la selecció espanyola.
No farem trampa, això s'està emetent a l'hora que s'està emetent, però ara mateix tenim a l'equip espanyol a punt d'arribar a Barcelona després d'haver fet escala a Zuric. Per tant, això ho hem gravat aquest matí perquè hem aprofitat l'estona entre un vol i l'altre. El vam tenir ahir en directe i jo crec que avui era de justícia tenir-lo també. Edu Lorrio, campió d'Europa per seleccions, què tal, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, ¿cómo voy a estar? Después de lo que hicimos ayer y lo que hemos logrado, después de hacer historia, pues se está estupendamente.
Explica'm una miqueta què veus tu ara mateix aquí a Suïssa, quines cares dels teus companys, quin sentiment, no sé, eufòria, cansament, una mica de tot, com han anat aquestes últimes hores?
Bueno, las caras no son muy buenas, la verdad. Ha sido una noche dura, después del partido también, pero la noche también ha sido un poco dura. Así que, bueno, la cara de felicidad, también de alivio, de satisfacción, de haber logrado pues este título que se llevaba resistiendo pues muchos años, y que habíamos estado muy cerca en estos últimos campeonatos, pero no lo hemos podido conseguir hasta ayer. Así que caras de alivio, de satisfacción, de alegría y de orgullo.
És que al final, la final, valgui la redundància, ho té tot. És a Croàcia contra Croàcia, remuntant. Ara confessaré jo un missatge del grup d'esports de Ràdio Sabadell, del Vituri, ahir en el tercer quart, més o menys, que deia... No, et deixo bé, tranquil, Pau. Deies algo així com... Està fent un partit a Espanya de campió. El típic partit que vas a remolc, que vas per darrere, que sembla que ho té controlat Croàcia, i al final, pam, l'únic avantatge, la que et dona el títol. Però és que a sobre us treu d'entrada el pes històric de no haver guanyat mai aquest europeu. Després, teniu ja bitllet per París. És que és tot rodó, no, Edu?
Pues sí, Pau lleva toda la razón. Está claro que a posteriori pues se ven las cosas un poquito diferentes, pero bueno, ha ido al contrario de cómo han ido en las últimas finales o partidos decisivos que hemos disputado y hemos perdido. Normalmente España ha controlado los partidos, normalmente España está por encima del marcador, y al final hemos terminado escapándonos partidos. Y en este caso pues fue al revés. La grada, el ambiente, el público, en su casa, todo en contra. Y bueno, hasta el último minuto, bueno, creo que era un poco menos de un minuto lo que quedaba con el gol de Álvaro, que bueno, que nos hemos puesto por delante. Y mira, así fue, así ha sido, y oye, que sea más veces así.
Vituri, regala-li les orelles a l'Edu. Al final va ser arribar ell i un mur a la porteria.
Sí. Sobretot, és cert que en els últims minuts, no sé, ara ho dirà l'Edu, també, però els croats els hi comencen a entrar la pressió ambiental, els nervis de veure's tan a prop campions, però sí que és veritat, Edu, que les dues primeres que et xuten les atures, i això, vaja, li dona moral a l'equip, et dona moral a tu, el rival se li posa més complicat perquè us havia marcat 10 gols en 3 quarts, no?
Totalmente. Bueno, lo que se buscaba con el cambio era esto, un cambio de dinámica, buscar una reacción y bueno, pues suerte la encontramos, dejamos la portería a cero, muy contento a nivel personal y a nivel pues colectivo, evidentemente, de poder ayudar a mi equipo a en ese momento del partido pues a cambiar una dinámica que no estaba yendo como queríamos y bueno, es verdad que nada más entro, recibo dos lanzamientos, los acentos los paro, eso hace que bueno, que todo vaya para arriba y que es verdad que la bola pesa un poquito más a medida que van ajustándose los minutos y bueno, es verdad que los últimos 2-3 minutos los lanzamientos que hacen son un poco como con la bola pesada, como que no eran del todo cómodos y bueno, eso también era mérito de la defensa, que estaba haciendo un trabajo enorme hasta el final del partido y bueno, pues ese último lanzamiento también lo bloquea Alex Bustos y bueno, pues soy una alegría pues tremenda.
En un altre esport seria molt estrany això que diré ara, però tot just esteu celebrant en el viatge de tornada al Campionat d'Europa i el dia 5 de febrer comenceu el Mundial, que serà Doha. M'imagino que en plaça ja pels Jocs Olímpics de París, amb aquest títol europeu a la butxaca, s'afronta diferent, no?, el Mundial a Doha.
Sí, creo que es verdad que tiene pues una connotación diferente, ya que bueno, el objetivo principal de estos campeonatos es clasificarte para los Juegos Olímpicos y, por supuesto, ir a por el oro en cada campeonato, que eso no va a cambiar, pues sí que se afronta con un poquito más de relajación y de tranquilidad en cuanto a conseguir el objetivo de la plaza olímpica. Con respecto a conseguir el oro, España, bueno, tenemos 4 días de descanso ahora y el lunes empezamos a entrenar otra vez, así que volveremos con las pilas cargadas y con la ilusión y el objetivo de conseguir el oro otra vez. Eso no cambiará.
Sí, jo Edu, et volia fer un parell de preguntes. La primera, entre el tercer i el quart, què et diu, si et diu alguna cosa, el tècnic, el David Martín, o et diu simplement, Edu, a porteria?
Lo que me dice es, Edu, calienta, digo, no hace falta que caliente, yo estoy caliente ya, ya pues al agua. Así que fue tal cual así, no tuve ni margen ni tiempo para pensar ni para decidir nada, simplemente fue una decisión que tomó David en ese momento, bueno, a vista está que fue acertada. Y bueno, pues como siempre te he dicho y como te dije el día anterior, la previa del partido, hay que estar preparado siempre, en cada momento, y saber disfrutar y aprovechar ese tiempo que tienes.
I l'altre és si t'han fet molta conya o no de ser el talismà de l'equip. Ho dic perquè guanyem el Mundial sent l'heroi Edu Lorrio a la tanda de penals. Ahir, quan arriba aquesta remuntada a l'europeu, Edu Lorrio sota pals. No sé si un se sent talismà o si ja t'ho han dit.
Bueno, entre los jugadores sí que ha habido ese comentario de bueno, del hombre de las finales. Sí que es verdad que bueno, me lo tomo con un poco de cariño, también de humor. Pero bueno, es verdad que las dos finales que hemos conseguido, tanto en Budapest, el Campeonato del Mundo, como en esta aquí en Croacia, en Zagreb, bueno, pues he tenido un papel, digamos que importante o vistoso o agradecido. Y oye, pues muy feliz, la verdad, que te voy a decir.
Doncs Edu Lorrio, que a la bona gent li han d'anar bé les coses i ens alegrem. Que siguis l'heroi i que tornis, igual que el Blai Mallarà, que l'Alberto Barroso, els tres de l'Estel Punt, Natació Sabadell, i que el sabadellenc Sergi Cabanes, del Juc Dubrovnik, també. Aquesta és per comentar-la, guanyar a Croàcia un europeu contra l'equip croat sent jugador del Juc Dubrovnik. Però vaja, ara 4 dies d'elles per estar a casa, que m'imagino que al final, quan escoltem això, estaràs a punt d'aterrar... ganas bojas de estar a casa ni que sigue 4 días, ¿no?
Totalmente, un poquito de descanso, de estar con la familia, de estar con mi mujer, con mi hija y bueno, también dedicarle un poquito de tiempo a ellas que también lo merecen y lo necesitan. Así que nada, también mandaros un fuerte abrazo y muchísimas gracias por Radio Sabadell por seguir tan de cerca todos los campeonatos que jugamos, que es un placer atenderos y que ojalá podamos seguir dando más entrevistas porque hemos conseguido muchos más éxitos.
Doncs tant de bo que sí, Edu, i la petita que ja tindrà una nova joguina, la medalla perquè pugui jugar per casa. Bon viatge de tornada, una abraçada.
Igual, muchas gracias, un abrazo a todos.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Don't forget my love.
Va ser l'alegria, sense cap mena de dubte, de la tarda d'ahir pel que fa a l'esport local i estatal. D'aquí a res, a 20 minutets, mitja hora, arriben, aterren i podran anar a descansar uns dies pocs, que després s'ha de preparar també el Mundial de Doha. En canvi, el paper d'Espanya a l'europeu d'handbol ha estat decebedor. Els hispanos, amb els sabadellencs Aleix Gómez i en Tarrafeta i Dani Fernández de l'equip, han caigut eliminats a les primeres de canvi, per sorpresa majúscula. L'empat a 33 d'ahir, a l'última jornada de la primera fase contra Àustria, va ser insuficient pels de Jordi Rivera per passar el main round a la segona lligueta. Al combinat estatal només li valia la victòria contra els austríacs per culpa de la contundent derrota en l'estrena contra Croàcia, i l'equip no va complir, tot i el gran rendiment dels tres sabadellencs. Aleix Gómez, amb 8 gols, i en Tarrafeta, amb 7, van ser els màxims golejadors de la selecció. I sí, li sumem també les dues dianes que va anotar Dani Fernández, una d'elles en el tram decisiu de partit. Més de la meitat dels gols de tot l'equip, 17 de 33, van dur la signatura sabadellenca. El triomf de la segona jornada davant de Romania ha estat estèril per una Espanya que ha fet una de cada, una derrota, un empat i una victòria, i que a més de no poder lluitar per les medalles en aquest campionat d'Europa que se celebra a Alemanya, tindrà pendent encara rubricar el bitllet pels Jocs Olímpics de París. Acaba així l'aventura dels jugadors de Sabadell a Mannheim, que és on han disputat aquesta primera fase del campionat, i era el primer gran torneig, per cert, on coincidien els tres, la primera gran cita. Amb ells, Espanya no ha pogut mantenir l'idili que mantenia amb el campionat continental. Recordem, des del 2014 sempre havien pujat al podi, havent-lo guanyat dos cops, 5 medalles de manera consecutiva, una ratxa que queda frenada ara a Alemanya. Ens havíem de remuntar al 2012 per veure l'últim campionat d'Europa d'handbol masculí sense Espanya entre els tres primers classificats.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Ens està quedant un hotel suís molt internacional, 2:45, per cert. Hem passat per Croàcia, però fent escala a Suïssa, ara a Alemanya amb el Campionat d'Europa, i marxem fins als Estats Units, fins a Nova York, perquè en squash Iker Pajares torna a competir al circuit internacional PCA després de gairebé 2 mesos des de la seva última participació. El sabadellenc s'estrena al JP Morgan, torneig de campions de Nova York, el primer campionat de categoria platí d'aquest 2024. Els millors del món se citen als Estats Units i Pajares, el número 21 d'aquest rànquing PCA després de l'última actualització, debuta en primera ronda contra l'hongarès Farkas Balas, el 49è del rànquing mundial. En els precedents, en tornejos PCA, es comptabilitza una victòria per cadascú, una per Pajares i una per Balas, tot i que el mateix Pajares assegura des de Nova York que coneix de sobres el jugador magiar.
Un jugador d'Hongria que he jugat molts cops, que coneixo des de júnior, té la meva edat, som de la mateixa generació, i bueno, ja fa molts anys que el conec, i bueno, doncs mateix que dir sempre que jugo en la primera ronda, no? Tots els partits són molt complicats aquí en aquests campionats. Només entrem als 45 millors del món i bueno, el nivell és altíssim i no et pots relaxar ni despistar en ningun moment.
Pajares ha tingut un sorteig favorable, ja que té moltes possibilitats d'accedir als vuitens de final. El rival d'avui el supera en gairebé 30 llocs en el rànquing mundial, i si compleix amb els pronòstics, el del tenis Sabadell s'enfrontaria a segona ronda o bé al número 29, el francès Grégoire Marche, o bé al 48è, el hongkongès Leung Chi-hin. Pajares reconeix també aquest punt de fortuna.
Un clàssic de cada any, sempre les mateixes dates. Primer campionat que juguem tots després de la petita parada de Nadal. I bé, parteixo com a cap de sèrie número 17, cosa que bueno, m'ha facilitat una mica el quadre, ja tant creuaments de primeres rondes, de no trobar-me amb un cap de sèrie top 10 a segones, segones rondes o inclús a primeres.
El partit d'avui, l'estrena el JP Morgan contra Balas, serà a 10:15 de la nit, hora, evidentment, d'aquí. Anem a repassar informacions que fan referència a les seccions de sec del Club Natació Sabadell. I ja que estàvem amb esports de raqueta, de l'esquash al tenis taula, la baixa del hongkongès Chen Ye-shun no ha alterat momentàniament la trajectòria del Club Natació Sabadell a la divisió d'honor masculina. El conjunt nedador va tancar diumenge la primera volta amb una nova victòria per 1-5 a la pista de l'Olot i la van aconseguir, a més, fent gala d'una insultant joventut. Més enllà de la ja coneguda presència de Luca Kidashelli, nascut l'any 2008, l'encarregat de completar la tripleta aquesta vegada va ser Joan Barberà Soler, del 2009 i habitualment palista del Primera Nacional.
El dimarts, quan vaig anar al club a recollir el meu germà, vaig parlar amb l'Àlex i em va dir doncs, que hi havia aquesta opció de que jo jugués a Divisió d'Honor i llavors ja quan va sortir la convocatòria ja era segur que jo jugaria a Divisió d'Honor i doncs, al final m'he preparat igual perquè al final he seguit entrenant des del dimarts que em van avisar fins al divendres. I això.
14 anyets, la criatura. Si recordeu, Barberà ja havia debutat a la categoria amb només 12 per una sèrie de casos de Covid al club i la surrealista normativa en aquell moment de la Federació de Tenis Taula. Aquesta vegada va ser l'encarregat de sumar el segon punt pel Natació Sabadell en el cinquè i definitiu set contra el jove local Arashvir Singh.
Va ser el segon partit, va ser partit del 2-0 i... Doncs sí que al principi sí que estava més nerviós i em va costar més com començar el partit i això, però després a partir del segon set ja vaig començar a jugar millor i al final doncs vaig acabar guanyant el partit.
Ja amb la victòria col·lectiva en el Sarró, l'única desfeta individual de Barberà va arribar en el sisè punt contra l'experimentat i ex de Club Falcons en el seu dia, Marc Caimel. Amb aquest triomf, el Natació Sabadell engegarà la segona volta en plaça de fases d'ascens a Superdivisió, tercer, amb un balanç de 8 victòries i 3 derrotes, empatat amb el segon, les Borges, i amb 4 partits de marge respecte del descens. Precisament en aquestes posicions, penúltim amb un únic triomf, es troba el Mollerussa, que visitarà Can Llong dissabte a les 5. Veurem si en Barberà novament a la tripleta o amb un altre palista de la secció. I una altra secció, la de bàsquet, el sènior masculí del Club Natació Sabadell ha començat el 2024 tal com va acabar el 23, és a dir, guanyant. Els homes de Jonathan Ramírez ja són el segon equip més en forma de la Supercopa, només per darrere del líder, del Jack Sanz, gràcies a la ratxa de 4 victòries consecutives que acumula. I l'última, la del passat dissabte, les Naus 69-57 contra el Martinenc ha catapultat definitivament el conjunt nedador fins les posicions de fases d'ascens a Lliga EVA després d'unes quantes setmanes picant a la porta. Teddy Reyes, el capità de l'equip, continua tocant, això sí, de peus a terra.
Claro que significa, porque estar arriba en este grupo tan difícil, pero la prioridad es mantener la categoría y disfrutar, que es lo que estamos haciendo, y sacar todos los partidos que se puedan sacar. Cada partido que se pueda sacar, ahí lo lucharemos para sacarlo. Para que la temporada sea más llevadera, como está siendo hasta ahora, y que el equipo quede lo más arriba posible.
El cert, però, és que l'últim triomf va ser de raça contra un rival directe en un dia nefast des del triple amb un 4-28. Els de Jonathan Ramírez van canviar sobre la marxa el pla de partit per carregar la pintura i aixugar un desavantatge de 14 punts a l'inici del tercer període. Un dels responsables d'aquest impressionant parcial de 45-22 a la segona meitat va ser el mateix Reyes, autor de 13 punts, 10 rebots i 19 de valoració.
Jugamos dos partidos en 40 minutos, porque la primera parte no salimos enchufados, no salimos a por el partido y cambiamos el chip en la segunda mitad y se notó. Nos pusimos a por faena, intensos, adelante y atrás y hemos podido sacarlo. Que este es un rival directo y al final se trataba de eso, sacarlo, ¿no? Como de lugar y lo hemos hecho. Desde la intensidad cambiamos todos. En la primera parte abusamos de los triples, no entraba y jugamos más dentro o fuera y el resultado se vio.
Després d'unes quantes setmanes sent sisè, el club finalment se situa quart ara mateix amb un balanç de 8 victòries i de 4 derrotes, el mateix que el tercer, el Manresa B, i els dos equips als quals ha superat, el Lloret i el mateix Martinenc. Dissabte, però, tindran una bona pedra de toc per tancar la primera volta a la pista d'una Esparreguera que únicament ha perdut 2 partits fins al moment i que ve de guanyar de 17 a la pista del filial Manresà. Tot i aquests números, Reyes no renuncia a res.
És un dels equips... Pues de los huesos duros, ¿no? Un hueso duro de roer. Iremos allá a lucharlo y a dar la cara como cada partido. Y si se puede rascar, nos rascamos. Y si no, pues bueno, oye, se intenta. Como mínimo lo intentaremos, lucharlo.
A les 6 de la tarda de dissabte arrencarà aquest Esparreguera Natació Sabadell, amb el qual es tancarà la primera volta de la Supercopa masculina de bàsquet en la seva primera edició. Tenis taula, bàsquet i també voleibol, perquè el Natació Sabadell de vòlei masculí enceta el 2024 i la segona volta aquest dissabte a 4:45, rebent als pavellons del club a les naus un rival directe, el Zaragoza. Si el club és sisè, l'equip aragonès és just un lloc i un punt per sota. Camilo Caro, el capità del conjunt nedador, preveu un duel igualat, sobretot, diu, veient els precedents que té el conjunt saragossà.
És un rival directe, és l'equip amb més tie-breaks de la Lliga, és un equip que ha sigut capaç de remuntar diverses vegades un 2-0 baix. Aleshores, és un partit que hem de pressuposar que serà un partit llarg. Hem de ser conscients de que hem de lluitar tota l'estona, de que ells ens vindran a baix, de que són bastant pesats en aquest tema, i intentar fer un partit sòlid. Al final, ells depenen de dos o tres atacants i nosaltres en aquest aspecte som una mica més amplis i hauríem de jugar bé en quant a poder distribuir bé el joc i ser capaç de parar les seves dues o tres opcions d'atac.
Per Caro, per cert, la clau d'aquest partit serà el bloqueig dels seus dos o tres homes claus en l'atac del Zaragoza. Tot això a la Superliga Masculina 2. A la Primera Nacional Femenina de voleibol, el Natació Sabadell ha caigut al cinquè lloc després de perdre 3-0 a Paterna en l'estrena de l'any. Aquest dissabte a les 8 visiten el Sasell Lleida, el vuitè classificat al pavelló Joan Oró de la capital del Segrià. Cinc minuts mal comptats i seran les dues, l'hora del Notícies Migdia aquí a Ràdio Sabadell. Abans de plegar, però, en aquest hotel suís número 1356 de la història, hem de parlar de rugbi. Amb l'Oval acabarem avui el programa i amb el Sabadell Rugbi Club Masculí, que encara no coneix la victòria a la segona catalana des del canvi de fase en aquest doble calendari que sempre té el rugbi català. La segona derrota de la segona fase va arribar a Manresa i per 36-17, un resultat que, segons Antonio Jova, jugador dels Arlequinats, no mostra la igualtat que hi va haver en aquest partit.
El resultat que es va produir no es va correspondre amb com va anar el partit, perquè crec que va ser un partit més ajustat de lo que sembla el resultat, en el qual, bueno, ells van saber aprofitar millor les oportunitats que nosaltres.
Victòria del Manresa contra el Sabadell Rugby Club. Els de Josu Quintana són vuitens i només tenen per sota el Sant Cugat, que té una deducció de 5 punts per incompareixença. Aquest dissabte, a 4:45, els sabadellencs reben a el municipal de la Roureda, a la zona nord de la ciutat, un altre equip de la part alta com és l'Osona. Ara mateix és veritat que acaba d'arrencar la Lliga, però segon classificat amb dues victòries i cap derrota. Jova destaca sobretot el perill ofensiu d'aquest tercer rival de la segona fase i creu que les opcions pels sabadellencs sobretot passen per mantenir-se forts en defensa.
Creiem que és un equip bastant fort per lo que hem vist a altres partits, que està jugant molt bé, la veritat, que sembla que tenen un molt bon atac, però bueno, nosaltres també tenim jugadors que poden fer mal en atac i al final crec que també es tractarà de la nostra defensa, de plantejar una bona defensa i així intentar guanyar el partit.
Dissabte a 4:45 a la Roureda, aquest partit entre el Sabadell Rugby Club Masculí i l'Osona. D'altra banda, les Filadores del Vallès, ja sabeu, la fusió entre el Sabadell Rugby Club i les Carboneres de Terrassa, van caure a les Fonts contra les Tintoreres, podríem dir que una espècie de derbi, per un ajustat 17-25. Martina Cortada, jugadora de l'equip, afirma que, tot i no perdre la cara a l'enfrontament, van cometre errors defensius que van acabar significant aquesta derrota 17-25.
Al final teníem davant un equip superpotent que està per sobre nostra a la Lliga i vam mantenir el joc. Els vam plantar cara i vam fer una bona pressió. Sí que és veritat que on vam tenir més errors va ser en defensa i al final això ens va portar a perdre el partit i acabar amb un resultat de de 17-25.
Les vallesanes són quartes a la classificació de la segona catalana amb dues victòries i dues derrotes, dues jornades més que no pas l'equip masculí. Martina Cortada assegura que intentaran corregir les errades defensives de l'últim partit aquest dissabte en l'enfrontament que tenen contra Cocodrils.
Som molt conscients de quins errors van fer i també de que som capaces i que podem millorar-los i que tenim la capacitat per fer-ho. I això farem de cara a aquest proper partit, treballar en aquests errors i mantenir aquesta intensitat.
Uns minuts més tard, que el masculí jugarà al femení, això sí, fora de casa, dissabte a les 5, en punt de la tarda, al Camp de la Marbella, a Barcelona, Cocodrils, Filadores del Vallès. Demà dijous, repassem ràpidament el menú del dia aquí a l'Hotel Suís. Tindrem a Jonander Amelivia, el central arlequinat, parlant, analitzant una miqueta el filial del Celta de Vigo, aquest Celta Fortuna que és segon classificat i del qual ja parlàvem avui, quatre pinzellades amb el Sergi Garcés. També tindrem, com és habitual normalment els dijous, la secció del Portes Giratòries, buscant ex del Sabadell i del Celta Fortuna, jugadors que hagin estat a les dues cases. Tindrem també, com és habitual els dijous, futbol sala. Segona catalana amb una nova jornada, la prèvia a un altre derbi. Venim d'un derbi i en tindrem un altre la setmana que ve, no aquesta. I també sabrem com li han anat les coses a Nova York, a l'Iker Pajares, aquesta nit gairebé matinada en la seva estrena al JP Morgan, entre demà i divendres, per cert, ben atents a Ràdio Sabadell, amb la trobada que ha preparat el Sergi Parc. Prèvia al derbi de juvenils d'aquesta setmana tindrem el Joan Murtró a Raona Marinals, un mercantil Til Sabadell a Divisió d'Honor Juvenil. Us envia un petó des de l'altra banda del vidre. Ha estat a les vies de so inconmensurable. Un dia més, la Beatriz Aguilar, gairebé les dues. Per tant, ara la Núria Garcia i els companys d'informatius ens prenen el relleu per tornar a escoltar aquest programa. Com sempre, el podcast de l'Hotel Suís el podeu trobar a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé el dimecres. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.